Bon dia. Bona part dels boscos de la comarca s'han anat recuperant dels efectes de la sequera.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Bàsicament, el que són boscos caducifolis, són alzinars, majoritàriament s'han recuperat. Sí que hi ha alguns sectors, doncs, que, com la Serra de Sant Julià, o alguns sectors de la Serra de Finestres que van patir més i que els hi ha costat i que hi ha molts arbres que s'han mort, però els alzinars, bàsicament rauredes i fagedes, s'han recuperat, i el que falta són les pinedes, que se n'han mort moltíssimes de pinedes. Els que s'han recuperat millor són aquells que tenen un sòl més profund, que ha pogut mantenir les arrels, han pogut mantenir la humitat, i els que tenen un sòl així més de xalions, més pedregós, doncs aquests han patit força més.
És el membre de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, Joan Montserrat, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, precisament parlant d'aquestes pluges dels darrers mesos que han ajudat a agafar aires als boscos, especialment caducifolis. Els pins, però, són els que n'han sortit més perjudicats. La tardor no ha estat ventosa i això ha facilitat mantenir humit al terra. De seguida en coneixem tots els detalls de l'aspecte mediambiental de casa nostra, de la comarca de la Garrotxa, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 10 de desembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
El preu mitjà del lloguer a la Garrotxa ha pujat més del 50% en l'última dècada. És una de les xifres que s'extreuen a l'informe de la panoràmica de l'habitatge a les comarques gironines. Ha estat realitzat per la sociòloga Irene Galí, que avui escoltarem en aquest informatiu. Maià de Montcal canviarà canonades de dos carrers principals per mirar de reduir les fuites que pateixen. També posaran comptadors digitals. Les dues actuacions estan subvencionades per la Generalitat. L'exànima porta a la Fiscalia la desaparició d'un gos Border Collie a Besalú. L'entitat assenyala el robatori de Navata, com l'inici sospita que hi ha una xarxa criminal al darrere. L'entitat ha impulsat aquesta mesura judicial amb l'objectiu que s'investigui si les desaparicions dels gossos estan relacionades o si tenen algun vincle amb el cas de Navata. La policia municipal d'Olot ha detingut un home per amenaçar amb un ganivet un vigilant de seguretat de la Fira del Pessebre que s'ha celebrat aquests dies. Els fets van passar a la plaça Major pels vols de la mitjanit de dissabte a diumenge. Adrenalina 2 és el nou espectacle del Gran Circ de Nadal de Girona. Per aquesta 11a edició, que se celebra del 25 al 29 de desembre, s'ha creat un espectacle totalment nou amb la presència de més d'una vintena d'artistes internacionals. En esport sobre rodes, la Lliga BTT Garrotxa s'organitzarà per quarta vegada. Així ho han confirmat els directors de les 5 curses que formen aquesta nova competició ciclista de la comarca. Un total de 109 persones han corregut les 5 proves d'enguany. També parlarem de voleibol, perquè una ratxa de 4 victòries consecutives situa el Club Voleibol Olot a dalt de la primera catalana. Després de perdre contra el líder, el Get Blumer, els olotins ho han guanyat tot. I tancarem aquest informatiu parlant de les més de 3.000 persones que han gaudit d'una nova edició del Pessebre Vivent de Santa Pau. Les dues jornades han tingut una gran assistència de persones que han visitat la més d'una trentena d'escenes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Congrés demana personar-se en el recurs del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia per defensar-ne la tramitació. La Cambra Baixa no vol entrar al fons de la legalitat de la llei que afecta els encausats del procés. Turull admet que Junts no té els vots per tombar Pedro Sánchez i descarta una moció de censura amb PP i Vox. El secretari general de Junts avisa al PSOE que no seran hostatges del calendari de l'amnistia. Busquen dos excursionistes catalans desapareguts des de dissabte al Pirineu francès. Són una parella de Gironella i Manresa, esportistes experimentats que van sortir a l'excursió per l'Arieja. La Policia Nacional deté a Portbou un home que tenia 3 reclamacions judicials pendents. Els jutjats de Vilanova i la Geltrú, Tarragona i Reus el reclamaven per robatori, fur i trencament de condemna. En l'àmbit internacional, els adults espanyols per sota la mitjana de l'OCDE en comprensió lectora i resolució de problemes lògics i numèrics. Un informe apunta que un 32% obtenen puntuacions baixes en competències bàsiques per sobre la mitjana del 26,6%. I els rebels sirians fan una crida per trobar els responsables de les tortures del règim. El líder del grup rebel islamista, que ha pres el poder a Síria, diu que revelaran els noms dels responsables de les tortures a presoners després de trobar cadàvers amb signes d'haver-ne patit.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui l'hivern sembla que va de debò, baixa una mica més la temperatura i, per tant, si ahir vam tenir el dia més fred del que portem de tardor oficial astronòmica, doncs avui serà un dia d'hivern més cru, baixa una mica la temperatura i, per tant, molts valors es quedaran a la costa al voltant dels 12-13 graus i a l'interior per sota dels 7-8 graus, puntualment al voltant de 0 graus al Pirineu i Prepirineu. Per tant, un dia cru d'hivern, especialment alta muntanya, amb mínimes com ahir, 9-10 sota 0 a 2.500 metres i màximes que es poden quedar al voltant dels 0 graus a 1.400 metres. Ahir va haver alguna espurna, algun petit xàfec o plogim a la tarda, poca cosa, sud del Gironès, Baix Empordà, la Selva. Es van veure 3 mànegues davant de Tossa de Mar i Blanes i va caure una petita nevada inapreciable, 4 flocs, dalt de tot el Montseny. La temperatura mínima ahir 2 sota 0, tant a Vic com a Olot, màximes al voltant de 8 graus a Osona i de 11 graus aquí a la Garrotxa. Doncs bé, avui el temps serà variable, mig ennuvolat, sobretot una mica més fred. La nevada, la rufa del Pirineu es pot mantenir a primera hora, però tendència a fluixar, i no descartem algun ruixadet a prop de la selva. La notícia, però, és que demà s'ennuvola, entren vents una mica més humits de llevant i tant dimecres com dijous podrà ploure o nevar inicialment a cota baixa, 600-800 metres, pujant demà al vespre cap als 1.000-1.100 metres i dijous 1.200 metres, però en definitiva que pot nevar i sobretot a la zona prelitoral, Montseny, Guilleries i Serra Transversal.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 10 de desembre de 2024 a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de la bona part dels boscos de la comarca que s'han anat recuperant dels efectes de la sequera. Les pluges dels darrers mesos han ajudat a agafar aires als boscos, especialment caducifolis. Els pins, però, són els que n'han sortit més perjudicats. La tardor no ha estat ventosa i això ha facilitat mantenir humit el terra. Ens en dona més detall en Gerard Puigdemont.
Les pluges dels darrers mesos han ajudat a recuperar els boscos de la Garrotxa. Segons el membre de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, Joan Montserrat, entre un 10 i un 20% d'arbres, com per exemple pins, han mort a la comarca, però n'hi ha d'altres que a poc s'han anat recuperant.
Bàsicament el que són boscos caducifolis, són alzinars, majoritàriament s'han recuperat. Sí que hi ha alguns sectors, doncs, que, com la Serra de Sant Julià, o alguns sectors de la Serra de Finestres que van patir més i que els hi ha costat i que hi ha molts arbres que s'han mort, però els alzinars, bàsicament rauredes i fagedes, s'han recuperat i el que falta són les pinedes, que se n'han mort moltíssimes de pinedes. Els que s'han recuperat millor són aquells que tenen un sòl més profund, que ha pogut mantenir les arrels, han pogut mantenir la humitat, i els que tenen un sòl així més de xalions, més pedregós, doncs aquests han patit força més.
Un dels avantatges d'aquesta tardor és que ha fet poc vent i el terreny no ha quedat sec. Durant aquests mesos és quan els arbres poden absorbir bé l'aigua que necessiten per passar la primavera i mesos posteriors.
La tardor no ha estat molt i molt plujosa, però la pluja que ha caigut bé, no com en altres llocs, que ha caigut a poc a poc, de manera que el terreny s'ha empapat, s'han recuperat algunes deus, s'han recuperat fonts, s'han recuperat pous. Això vol dir doncs, que el sòl forestal, doncs, ara hi ha una retenció d'aigua important. La pluja sempre és important que n'hi hagi, no? I l'hivern també, però ara ja els arbres arriben amb aturada vegetativa, això vol dir que no necessiten aigua. Ara el que estan fent doncs, és aquesta aigua que hi ha en els sòls, les arrels ajuden a retenir-ho, i això de cara a la primavera doncs, anirà bé perquè puguin tirar endavant.
Sigui com sigui, la sequera no s'ha acabat i és per això que és bo que vagi fent plogudes. Una altra qüestió que preocupa és l'estat dels boscos i la gestió que se'n fa d'aquests.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El preu mitjà del lloguer a la Garrotxa ha pujat més del 50% en l'última dècada. És una de les xifres que s'extreuen en l'informe de la panoràmica de l'habitatge a les comarques gironines. Ha estat realitzat per la sociòloga Irene Galí, que en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió reconeix que hi ha una crisi important en matèria de l'habitatge. A banda de centrar les xifres en el preu del lloguer o la compra, remarca que un dels condicionants a l'hora d'accedir a un habitatge són els salaris.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La situació de l'habitatge a les comarques gironines no és bona, símptoma que es pateix arreu de Catalunya i que es tracta d'una de les preocupacions més prioritàries per a les institucions. Per conèixer el detall, quina és la situació al nostre entorn referent a aquest aspecte, des de Comissions Obreres de la demarcació de Girona han presentat un estudi amb diverses xifres. Una d'elles, i més destacable pel que fa a la Garrotxa, és que entre el 2013 i el 2023 el preu mitjà del lloguer ha augmentat un 53,3%, tònica similar a la resta de comarques. Arreu de la demarcació ha passat dels 434 euros als 641 actuals. Tot plegat va lligat en gran part a l'augment de la població, que en el cas de la Garrotxa ha estat del 35% a les darreres 4 dècades i que a dia d'avui supera els 60.000 habitants. La sociòloga Irene Galí ha estat l'encarregada de fer aquest estudi i en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió ha detallat la complicada situació de l'habitatge a la demarcació.
El problema de l'habitatge és un problema que anem arrossegant des de fa dècades, no és un problema que sigui d'ara. El que passa és que quan estem en moments de bonança econòmica o hi ha una conjunció de factors, la gent més o menys pot accedir a l'habitatge i és un problema que queda com soterrat, diguem, fins a la propera crisi, que és el que està passant ara. Ara mateix estem en una crisi molt grossa d'habitatge.
Galí també ha remarcat, entre altres aspectes, com afecta la renda a l'hora d'adquirir un habitatge. Segons les darreres dades, de mitjana a la Garrotxa, la renda supera per poc els 25.000 euros.
No és només important el preu del lloguer, sinó que és important, d'una banda, els salaris, quina és la renda que està tenint la gent, perquè el lloguer pot pujar o baixar, però també té molta importància com es relaciona aquest augment amb l'augment de la renda dels habitants d'un territori, que és una mica el que intentem mirar en l'informe.
On també s'ha notat un gran increment en matèria d'habitatge és en el preu, precisament en aquesta matèria de compra-venda, que ha augmentat més del 37% arreu de la Garrotxa. Maià de Montcal, per la seva banda, canviarà canonades de dos carrers principals per mirar de reduir les fuites que pateixen. També posaran comptadors digitals. Les dues actuacions estan subvencionades per la Generalitat. També al nucli de Maià i a Dusquers, l'Ajuntament té previst fer alguns canvis d'àrees de contenidors.
L'Ajuntament de Maià de Montcal té previst executar durant aquest final d'any i principis de l'any que ve millores a la xarxa d'aigua del municipi amb l'objectiu de reduir les fuites d'aigua que tenen. En parla Tavi Casadevall, alcalde de Maià.
Vam demanar dues subvencions, una Acció Climàtica i una LACA, per fer, en el primer cas, per canviar les canonades d'aigua de dos carrers, dels dos carrers principals, Sant Vicenç i Nostra Senyora del Mont, i l'altre és el canvi de comptadors digitals a través de la subvenció de LACA. Són dues actuacions amb pressupost bastant elevat, 208.000 euros una i 87.000 l'altra, i crec que amb això millorarem molt les fuites, sobretot amb el tema de les canonades millorarem molt les fuites.
Pel que fa a les obres del dia a dia, des de l'Ajuntament tenen previst executar durant aquest final d'any alguns canvis d'àrees de contenidors i els tancaments dels quals, concretament al veïnat de Dusquers i també a la zona del càmping de Maià. També al nucli de Dusquers fa un temps es va fer canvi d'ubicació i renovació de les bústies dels diferents masos que hi ha a la zona.
En successos, un parell de punts. El primer ens porta cap a Besalú, on l'exànima ha portat a la Fiscalia la desaparició d'un gos Border Collie al municipi. L'entitat assenyala el robatori de Navata com l'inici i sospita que hi ha una xarxa criminal al darrere. En aquest sentit, creuen que hi podia haver aquesta xarxa organitzada de robatori i tràfic d'animals arreu de les comarques gironines i sospiten que la finalitat dels robatoris sigui la de la cria il·legal i l'encreuament amb altres exemplars d'American Pitbull per aconseguir el que s'anomena Bully Game, que es promociona a través de determinats comptes de les xarxes socials. L'exànima també critica la inacció dels Mossos d'Esquadra perquè, malgrat les evidències aportades en el cas del robatori del gos de Navata, fins al moment encara no s'ha pres cap mesura per detenir els presumptes autors ni per localitzar a l'animal. Des de l'exànima, a més, han fet una crida a través de les xarxes socials per intentar localitzar altres desaparicions de gossos Border Collie arreu de les darreres setmanes. I a Olot, la policia municipal ha detingut un home per amenaçar amb un ganivet un vigilant de seguretat de la Fira del Pessebre que s'ha celebrat aquests dies. Els fets van passar a la plaça Major pels vols de la mitjanit de dissabte diumenge. A aquella hora les parades estaven tancades i només hi havia els vigilants de seguretat. De sobte, l'arrestat va treure un ganivet i va increpar el vigilant, que de seguida va avisar la policia municipal. Els agents van arribar ràpidament al lloc dels fets i van demanar a l'home que deixés l'arma i que marxés, però va desistir. Va ser en aquell moment quan els policies van poder reduir i detenir l'home i entregar-lo als Mossos d'Esquadra. A hores d'ara, el detingut està a l'espera de passar a disposició judicial.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, Adrenalina 2 és el nou espectacle del Gran Circ de Nadal de Girona. Per aquesta 11a edició, que se celebra del dia de Nadal fins al 29 de desembre, s'ha creat un espectacle totalment nou amb la presència de més d'una vintena d'artistes internacionals i orquestra en viu. Les entrades ja estan disponibles. Natàlia Moreno.
Un any més, el Gran Circ de Nadal de Girona de Circus Arts Foundation farà vibrar amb un espectacle totalment nou amb orquestra que només es podrà veure a Girona i sota una de les carpes de circ més modernes d'Europa, la Carpa Blanca, instal·lada a la zona de la Copa, al costat de la Devesa, de 42 metres de diàmetre i 1.650 localitats. Genís Batavós, president de Circus Arts Foundation, explica que serà un espectacle concebut únicament per la ciutat de Girona.
La fortalesa d'aquesta producció és, d'una banda, que es fa única i exclusivament per Girona. És a dir, que el dia 24 Adrenalina 2 no existirà, el dia 30 ja no existirà més, perquè és del 25 al 29, però aquesta producció no es fa en una altra ciutat.
L'espectacle tindrà dues hores de durada, repartides en dues parts, i participaran 23 artistes internacionals acompanyats per la música en directe dels integrants de la Paris Circus Orchestra, la formació titular de les produccions de Circus Art Foundation. Aquesta nova producció, que tindrà el cèlebre pallasso Eric Bu com a fil conductor, serà l'ocasió perfecta per gaudir d'un reguitzell de grans figures del món del circ internacional de primera divisió, arribats del Perú, Itàlia, Equador, Mèxic, Colòmbia o Madrid. En total s'ofereixen 11 sessions programades per adaptar-se a tots els públics entre el 25 i el 29 de desembre.
S'escau per totes les edats. Una mica l'èxit és que aquests dies doncs, potser els grans fa una mica de mandra anar a coses només per petits, no? I els petits a l'inrevés, no? Allò que em recansa van a coses típicament de grans, i en canvi el Circ de Nadal esborra, diguem, aquestes recances perquè tothom s'hi sent interpel·lat per igual.
Les entrades ja estan disponibles al web del festival. També es poden comprar les entrades al Teatre Municipal de Girona, al Circus Land de Besalú o presencialment a la taquilla del propi circ. Per més informació podeu consultar el web del Gran Circ de Nadal de Girona.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
La Lliga BTT Garrotxa s'organitzarà per quarta vegada. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Així ho han confirmat els directors de les 5 curses que formen aquesta nova competició ciclista d'arreu de la comarca. Un total de 109 persones han corregut les 5 proves d'aquest any. Guillem Guardiola.
La Lliga BTT Garrotxa continuarà. Després de la incorporació de la marxa BTT de Sant Joan les Fonts, la competició l'han configurat aquest any 5 proves que han atret centenars de ciclistes d'arreu del territori català. La desfrenada de Besalú amb 420 persones, la marxa BTT de Santa Pau amb 585 participants, la de Sant Joan amb 216, la Romànic Bike Extreme de la Vall de Bianya amb 300 i la Montcal Bike de Maià de Montcal amb 363. Les xifres parlen per si soles. Fins a 109 ciclistes han corregut les 5 proves. La tercera edició de la Lliga ha estat tot un èxit amb la implicació de 5 municipis de la comarca. Segons la directora de la desfrenada, Anna Jordà, i el responsable de la Montcal Bike, Marc Olivet, una de les claus ha estat la suma d'esforços.
Jo penso que sí, que la Lliga té molt de futur. El feedback que ens arriba ens ajuda a millorar a tots els clubs, perquè cada vegada poder donar doncs, millor qualitat i que tothom gaudeixi.
Que ens movem de sobre un número de 1.000 i pico persones, 1.050 persones, que han fet han corregut una de les marxes. Fer venir 1.000 persones a la part d'Olot, que no tenien una tradició de proves, diguéssim, d'aquest tipus de volum, doncs jo crec que és d'això.
El feedback de la Lliga BTT Garrotxa ha estat excel·lent, tot i que sempre hi ha coses a millorar, tal com admeten Jordi Colobrans i Xevi Guinart, directors de la marxa BTT de Santa Pau i la Romànic Bike Extreme, respectivament.
Ens queda arreglar una mica el tema de com compaginem les e-bikes amb les bicis atmosfèriques. Aquest any ens ha faltat un pèl d'aparcament per a tota aquesta acumulació de gent i alguna altra coseta més que arreglarem de cares a la propera edició.
Sí, evidentment, la Romànic és de totes les proves de la Lliga és potser la més dura, llavors en algunes situacions hi ha gent que potser no estan tan preparats com per fer aquesta prova, però tot i això, molt del feedback és positiu, encara que sempre n'hi ha algun que ho ha passat més malament del que esperava.
Els responsables de les curses també han deixat clar que estan oberts al fet que nous pobles s'adhereixin i passin a formar part de la Lliga BTT Garrotxa, perquè tal com reconeix Marc Guix, director de la marxa BTT de Sant Joan les Fonts, és un gran impuls per fer créixer el BTT a la comarca.
Sí, home, jo em sembla que la Lliga, gràcies a la Lliga, podem anar creixent.
I tant de bo algun altre poble de la Garrotxa pogués afegir-se en aquesta lliga. Sabem que hi ha alguna altra prova aquí a la Garrotxa que hi ha bici de muntanya. Estem totalment oberts doncs, a que algun dia, quan en tinguin ganes, doncs, puguin afegir-se a la lliga i podem encara doncs, fer-la una mica més grossa.
De sobre la BTT passem a la pista de voleibol per parlar de la ratxa de 4 victòries consecutives que situen el Club Vòlei Olot a dalt de la primera catalana. Després de perdre contra el líder, el Get Blumer, els olotins ho han guanyat tot. L'entrenadora de l'equip, Irene Montcorill, reconeix que l'equip té opcions d'ascendir.
Jo penso que és molt aviat encara per poder fer una predicció, però estem treballant per anar en la bona direcció.
Amb cautela, però amb ambició. La nova entrenadora de l'equip masculí del Club Vòlei Olot, Irene Montcunill, admet que l'equip té gana de victòria. El bloc olotí va començar la Lliga de manera irregular i algunes lesions van perjudicar l'equip. L'ajustada derrota a principis de novembre contra l'actual líder de primera catalana, el Get Blum, per 2-3, va ser un punt d'inflexió per als olotins, que des de llavors no han parat de guanyar i guanyar. Viladecans, Farners, Llars Mundet i Castellà són els 4 rivals que l'Olot ha vençut en les darreres jornades. La bona dinàmica que ha construït el conjunt garrotxí l'ha portat a col·locar-se en segona posició a 6 punts del primer. Queden només 4 jornades per acabar la primera fase, però la tècnica Irene Montcunill reconeix que l'equip està preparat per tornar a intentar l'ascens.
Jo penso que sí que tenim opcions, l'únic que encara doncs, és d'hora, perquè encara no hem acabat la primera fase i tot dependrà també dels grups que ens toquin en segona fase. Però si juguem com hem de jugar, penso que podem arribar-hi.
El Club Vòlei Olot tornarà a la feina després de l'aturada pel pont de la Puríssima aquest diumenge a la pista del Girona. Els gironins són penúltims a la taula i el partit arrencarà a les 12 del migdia.
I I avui a la contraportada, més de 3.000 persones han gaudit d'una nova edició del Pessebre Vivent de Santa Pau. Les dues jornades han tingut una gran assistència de persones que han visitat la més d'una trentena d'escenes. El Pessebre ha rebut visitants d'arreu de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Aniel Puigvert.
El Nadal ja ha començat a Santa Pau després de celebrar-se una nova edició del Pessebre Vivent. Aquest divendres i dissabte, més de 100 figurants de Santa Pau i d'altres llocs de Catalunya, com l'àrea metropolitana de Barcelona i d'alguns punts del Gironès, han representat 34 escenes repartides en diferents indrets del municipi. A més, aquest any el Pessebre està de celebració, ja que l'entitat encarregada d'organitzar-lo celebra els 40 anys de la seva creació. Un dels punts destacats d'aquesta edició era la incorporació de nous quadres i la millora en la il·luminació, que ha sorprès a més d'un visitant. El president dels Amics del Pessebre Vivent de Santa Pau, Vicenç López, explica la bona rebuda que ha tingut el Pessebre.
Doncs molt bé, portem amb el Pessebre pràcticament des del mes de febrer, tota la brigada del que és d'Amics del Pessebre, amb un treball intens que ens ha servit per posar al dia doncs, moltes de les escenes amb material nou, molta il·luminació, amb la qual crec que així la gent podrà gaudir d'un pessebre diferent, que a més coincidim que aquest any celebrem el 40 aniversari de 40 anys de pessebre.
Cal destacar que el Pessebre Vivent de Santa Pau és estàtic i que és una representació teatral estructurada en dues parts. La primera és la bíblica, que fa referència a fets que, segons els evangelistes, van tenir lloc al voltant del naixement de Jesús. La segona és més lliure, més quotidiana sobre els temps passats i ambientada en un entorn històric medieval com el poble de Santa Pau. López explica que el pessebre del municipi és la porta d'entrada al Nadal.
Actualment, el Pessebre de Santa Pau solem agafar les dates del Pont de la Puríssima, coincidint doncs, que és el portal de Nadal. D'alguna manera, pretenem que sigui el portal de Nadal de la Garrotxa.
Les escenes del Pessebre Vivent de Santa Pau s'han repartit en espais com el portal de Sant Antoni, la plaça Major, el castell, les voltes i la plaça Lluís Masó, entre d'altres llocs.
Amb el toc nadalenc ja habitual aquests dies de l'informatiu de Ràdio Olot, tanquem aquest informatiu migdia de dimarts 10 de desembre de 2024. Com sempre, tots els detalls dels continguts informatius a garrotxadigital.cat. La informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.